Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Bon dia amb intervals de núvols. Matí de divendres amb cel entrenyinat, més clarianes entre migdia i tarda i cap de setmana de sol, però amb vent de garbí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui divendres 27 d'octubre del 2023. El sol surt d'aquí 13 minuts a Palafrugell, on ara mateix tenim 17 graus. 17 també a Santa Cristina d'Aro i 16 a Corçà. Tindrem un cap de setmana amb les temperatures que baixen una mica i recordeu que aquest dissabte i diumenge canviem l'hora. Avui tenim moltíssimes notícies, parlarem dels preus del lloguer, de l'atur o de les escombraries a Palafrugell i repassarem què els espera als equips esportius del Baix Empordà aquest cap de setmana que ja està a punt d'arribar. Avui parlarem amb el director del Museu del Suro de Catalunya, Josep Espadaler, que el museu celebra aquest cap de setmana, concretament demà, el seu 50è aniversari amb una festa oberta a la ciutadania. I parlarem també amb la regidora d'Economia Local de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cutxarero, del Ganxo Tapes Tardor 2023. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Camps, bon dia.
Bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Els lloguers a les comarques de Girona s'enfilen un 13% durant el darrer any i el preu mitjà d'un pis a totes les comarques de Girona ja és de 769 euros.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tots els detalls, Carla Saló.
És la xifra més alta de tota la sèrie històrica, que remunta fins a principis del 2008. Tot i aquest rècord d'ocupació, però, en paral·lel, l'atur ha augmentat lleugerament i tanca el setembre amb una taxa del 9%. A la demarcació hi ha 37.300 desocupants que busquen feina.
I és que les comarques gironines, com ens deies, Mariona, han assolit el rècord d'ocupació amb gairebé mig milió de treballadors durant el tercer trimestre. Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina impulsen un pla de desenvolupament econòmic i ocupacional conjunt.
Els consistoris s'han unit per demanar una subvenció d'uns 30.000 euros a la Generalitat per poder iniciar la redacció d'aquest pla estratègic a finals d'any per poder començar a aplicar-lo a partir de del 2024.
Sis càmeres noves a Palafrugell vigilaran per enxampar qui llenci malament les escombraries.
De moment, amb aquesta eina s'han aixecat tres actes i s'està treballant per identificar altres infractors. Això se suma a les cinc sancions que ja s'han imposat després que policies de paisà enxampessin persones llençant escombraries on no toca.
Castell-Platja d'Aro impulsarà sis projectes pels pressupostos participatius valorats en 205.000 euros.
Les opcions que s'han acabat escollint són la millora de l'abastador Dofí a Castell d'Aro, la millora de l'aparcament del Parc d'Aro i els seus passos, la instal·lació d'un rocòdrom interior al Palau d'Esports i Congressos, l'ampliació del Parc Politour, la col·locació de fanals a la zona verda de Rosa dels Vents de S'Agaró i la millora del Parc de Socialització de Gossos a l'Avinguda París a Platja d'Aro.
I avui hem de lamentar la defunció del pintor palamosí Albert Roca als 78 anys.
El passat mes d'agost, Palamós va retre-li homenatge en un acte que va comptar amb la participació de prop d'un centenar de persones, majoritàriament amics i familiars de l'artista. L'Albert Roca es va iniciar en el dibuix de ben petit de la mà de la seva mare, Joana Cama, que formava part de l'escola palamosina. La seva trajectòria es basa en obres pictòriques, dibuixos i il·lustracions col·laborant amb entitats palamosines. El reconegut pintor palamosí va morir dimecres a l'edat de 78 anys. La vella del difunt va tenir lloc a partir de les 4 fins a les 8 del vespre a la sala de velles del cementiri de Palamós i el funeral es durà a terme a divendres a les 10 hores a l'església de Santa Maria del Mar.
Gràcies, Mariona. L'Hospital de Palamós ha estat guardonat amb el Premi Top 20 en gestió hospitalària global per segon any consecutiu.
Aquest prestigiós reconeixement ressalta l'excel·lent gestió i rendiment de l'hospital i és un testimoni dels seus esforços constants per proporcionar atenció de salut de primera classe. Aquesta victòria segueix a la seva consecució de l'any anterior a Madrid, confirmant així la seva continuada excel·lència en la gestió hospitalària.
El Club de Il·lusionistes Professionals ha homenatjat l'il·lusionista baix-empordanès Mac Chevy.
El club ha homenatjat la trajectòria artística de l'il·lusionista Chevy, que als seus 80 anys segueix enriquint el camp de la màgia amb el seu talent. La celebració va tenir lloc al Gran Museu de la Màgia passat 21 d'octubre, un espai que també va servir com a punt de trobada d'amics i companys de professió.
<t'ha> Tenim moltíssima actualitat esportiva, per una banda notícies, després la prèvia del cap de setmana. Per començar parlem del Rally Clàssics, perquè el president de Rally Clàssics, Àlex Romaní, afirma que és tot un reconeixement poder acollir des d'avui, durant tot el cap de setmana, la FIA Trophy for Historic Regularity Rallies.
Afegeix en una entrevista feta al Supermatí que aquest reconeixement acaba tenint un impacte directe en el nombre de participants, ja que enguany un terç dels participants provenen de fora d'Espanya.
I la Unió Esportiva Cornellà ha decidit canviar l'ubicació dels seus partits com a local durant tres partits en lloc de Palamós, com està fent habitualment, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
L'Unió Esportiva Cornellà ha pres una decisió inesperada en relació als seus propers partits com a equip local, desviant-se de la acord anteriorment establert amb l'Ajuntament de Palamós. En lloc de continuar jugant a Palamós, el club ha anunciat que disputarà els propers tres partits a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, propietat de l'Espanyol.
Patinadores del Club Patinatge Artístic de Palafrugell han competit la Copa del Món a Alemanya.
Van ser Mariona Frigola, Sònia Alzina i Mireia Costes i van disputar-lo a la ciutat de Friburg de Brisgòvia. Concretament van competir la primera World Cup Mundial de figures obligatòries entre els dies 20 i 22 d'octubre.
I ara sí, obrim el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana parlant de futbol i del Palamós, que viatja al camp del Cué.
Exacte. Visita del degà a l'estadi de la Unió Atlètica d'Horta. Els barcelonins són actualment els últims classificats a la Lliga Elit, comptabilitzant 4 punts. Els baixempordanesos, per la seva banda, són setens.
I a segona catalana, sense abandonar el futbol, aquest cap de setmana es disputa la 8a jornada.
Això mateix, en el grup 1, dissabte el Palafrugell visita el camp del Farners i el Calonge es desplaça fins al camp de la Vidrarenca. L'endemà diumenge, el Bellcaire rep la Unió Esportiva La Jonquera i a Torroella es dirimirà el derbi territorial entre l'equip local i l'Atlètic Bisbalenc.
I passem a parlar de bàsquet perquè l'Igualada rep el Bisbal Bàsquet en la 5a jornada de la Lliga EVA.
Els bisbalencs, que es troben a pocs dies de disputar una de les semifinals de la Lliga Catalana davant del Mollet, visitaran demà dissabte la pista del Montbus Igualada.
I hem d'explicar també que en hoquei patins el Club Hoquei Palafrugell visita el Taradell.
En partit de la segona jornada de l'Hoquei Lliga Plata, els palafrugellencs es desplacen fins a la comarca de l'Osona per enfrontar-se al Club Patí Taradell.
Per cert, un breu apunt de motor, abans que parlàvem del Rally Clàssics, us hem d'explicar també que el jove pilot empordanès de motociclisme, en aquest cas, Joan Santos, amb 17 anys, disputarà la temporada que ve el Campionat Mundial FIM Junior GP.
Sí, i això suposa un pas més en la seva evolució i el portarà a participar en proves del circuit internacional de motociclisme.
I ara passem a repassar els propers partits dels equips de Girona, començant pel futbol, perquè el Girona, de futbol, disputa avui un nou partit a casa.
Els homes entrenats per Mitchell volen seguir amb la impressionant ratxa que els ha dut a ser co-líders de la Lliga juntament amb el Madrid. Els 25 punts aconseguits pels gironins, amb 8 victòries, un empat i una única derrota, exemplifiquen la bona tasca de l'equip. Avui divendres arriba a Montilivi el Celta de Vigo.
I el bàsquet Girona vol esvair els dubtes de les últimes jornades.
Els gironins, que van protagonitzar un gran inici de temporada amb 3 victòries consecutives, han vist com en les 3 següents han perdut els seus partits. El joc de l'equip ha esdevingut irregular i l'objectiu és revertir la dinàmica el més aviat possible.
Doncs esperem que sigui possible i parlem també de l'Uni, perquè té una bona oportunitat per estrenar-se amb victòria com a visitant.
En aquesta 5a jornada, les jugadores entrenades per Laura Antoja visiten la pista del Benvibre després de vèncer en la jornada intersetmanal de l'Eurocup. Les gironines van guanyar a la pista del Piestanske eslovac amb comoditat i ara afronten aquest nou partit de Lliga Femenina a Lleó.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Més enllà del Baix Empordà, precisament estan passant coses. Per exemple, que Esquerra Republicana ha comunicat formalment al PSOE que les dilatacions i la poca concreció estan posant en risc les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. I, de fet, els republicans apunten al Ministeri d'Hisenda com el responsable de tenir les negociacions embarrancades. Les tres carpetes ara mateix per Esquerra Republicana són l'amnistia, Rodalies i el finançament, i asseguren que aquestes tres carpetes van juntes. El Cercle d'Economia defensa l'amnistia si va acompanyada d'una renúncia a la unilateralitat i no com una simple mesura per assegurar una investidura. El TCJ avala de forma definitiva impartir una matèria principal en castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, tot i les lleis vigents en matèria educativa. La Unió Europea aprova per unanimitat demanar pauses i corredors humanitaris a Gaza amb els estats aliats d'Israel en contra. El portaveu de les brigades Al-Qassam anuncia la mort de 50 hostatges israelians a causa dels bombardejos a Gaza, i el Banc Central Europeu tanca una ratxa de 10 pujades consecutives dels tipus d'interès i ara ha anunciat que els deixen aquests moments al 4,5%, diuen, per controlar la inflació i mantenir el creixement econòmic. Vinga, previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
A les portes del darrer cap de setmana d'octubre, quin temps ens espera al Baix Empordà?
Doncs amb un divendres en matí mig entrenyinat per intervals de núvols i més clarianes o estones de sol entre migdia i tarda. La temperatura hi va ser anòmalament elevada, arribant a superar els 27 graus en punts de l'interior i meitat nord del Baix Empordà. En part a causa d'un vent càlid entre Garbí i Ponent, que va bufar en cops de més de 50 km per hora, arribant a assolir gairebé els 70 km per hora a Rocamaura, a 225 metres d'altitud a l'Estartit. A la tarda, el Garbí avui pot tornar a bufar, però amb menys intensitat i limitat a la meitat sud de la comarca. La temperatura avui baixa lleugerament respecte a ahir, entre els 12 graus de mínima i fins als 25 de màxima. Pel cap de setmana, predomini en general del temps assolellat i amb vent de component sud-sud-oest a partir del migdia de dissabte, que anirà bufant amb força moderada i alguns cops que poden ser forts i superar novament els 50 km per hora. Dissabte al matí amb ambient més fred abans de que comenci a guanyar força el vent, perquè aquest aire de component sud-sud-oest farà que es mantingui relativament alta la temperatura al migdia i tarda. Les mínimes rondaran els 10 graus, localment més baixes a l'interior del Baix Empordà durant la primera hora de dissabte, i les màximes arribaran fins als 25 graus. I abans d'acabar, un apunt de calendari, recordar que la matinada dissabte-diumenge canviem a l'horari d'hivern. Quan siguin les 3 de la matinada de diumenge, les busques del rellotge passaran a marcar les 2. D'aquesta manera, només portarem una hora més d'avantatge respecte al temps universal, o l'anomenat temps solar. Tindrem més claror a l'inici del dia, però el sol es pondrà abans de les 6 de la tarda.
Ai, sí, aquesta època de foscor, eh? Ara mira, perquè s'acosta, sembla mentida, però ja s'acosta el Nadal, però després quan passi el Nadal sí que serà època de foscor total. Gràcies, Albert Aparicio. I el comentari d'avui ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
El CEO, Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya, va treure fa uns dies l'enquesta sobre valors davant de la política dels joves. El resultat? Malauradament, res que no preveiéssim. Si analitzem les dades d'ideologia per generació i sexe, observem com el repunt de les posicions de la dreta i l'extrema dreta es troba en la generació de Z, aquelles persones que van néixer mitjans dels 90 fins al 2011. Però es concentra especialment entre els homes d'aquesta franja d'edat. De fet, són el grup en el qual hi ha un percentatge més gran que s'ubica entre el 8 i el 10 en una escala on 0 és esquerra i 10 és extrema dreta. Concretament un 9%. Per una altra banda, tal com explica el documental A Més per TV3, veiem com els joves, sobretot els homes, cada vegada consumeixen més pornografia, on les protagonistes són les vexacions, les ridiculitzacions o fins i tot la violència en contra de la dona. I davant d'això, quina ha de ser la resposta? Podem criminalitzar els joves, podem dir lo molt diferents que són, fins i tot podem criminalitzar aspectes com el sexe, però en realitat el que cal és identificar bé la problemàtica. Identificar com les violències i desigualtats estructurals no es resolen en pedaços. Necessitem un canvi estructural, necessitem pedagogia, educació i, sobretot, acceptar les contradiccions estructurals i conjunturals que tenim avui en dia.
Gràcies, Andreu Paneque. I, de fet, la primera notícia que us expliquem ara tot seguit a l'informatiu té molt a veure amb això. Estem a punt d'arribar a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els lloguers a les comarques de Girona s'han encarit fins a un 13% durant el darrer any i el preu mitjà d'un pis, en aquest cas a la ciutat de Girona, ja s'enfila als 768 euros. Ho recull l'últim estudi que analitza l'últim estudi de la Cambra de la Propietat Urbana, que periòdicament analitza aquesta evolució, i tot i que durant el segon trimestre del 2023 l'alça dels lloguers s'ha atenuat i en ciutats com Figueres o Olot fins i tot ha baixat lleugerament, la demarcació assoleix un nou rècord que deixa enrere els preus que es pagaven abans de la crisi immobiliària. Sobretot per l'increment desaforat que es va viure l'any passat després de la pandèmia i la llei de contencions de rendes que van fer abaixar els lloguers. Segons l'informe, superats aquests factors, ara es produeix un efecte rebot i ara els lloguers estan pujant com mai. Tots els detalls, Carla Saló.
L'últim informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona analitza l'evolució dels lloguers durant el segon trimestre del 2023, però en paral·lel també fa una projecció cap endarrere, remuntant-se fins l'any 2008, és a dir, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. A les comarques gironines, entre març i juny, en general els lloguers han continuat a pujant-se, tot i que de manera més moderada. A Girona, per exemple, on llogar un pis ara costa de mitjana uns 768 euros, ho ha fet en un 0,9%, i arreu de la Costa Brava, on el preu mitjà se situa en 709 euros, aquest increment ha estat del 0,6%. Hi ha, però, llocs on els lloguers han disminuït lleugerament. Aquest és el cas de Figueres, on durant el segon trimestre s'ha baixat un tímid 0,7%, situant-se en 540 euros, o Olot, on aquí el descens ha estat del 2,6%, i el lloguer mitjà a la capital de la Garrotxa s'ha situat en 526 euros. Ara bé, aquests percentatges no amaguen en cap cas allò que hi ha darrere, que durant el darrer any els preus del lloguer a les comarques gironines s'han enfilat, i en alguns casos, molt. Per damunt de tot destaca Girona, on aquest increment se situa al 13,6%, i a la capital la segueixen per aquest ordre Olot, on s'ha augmentat un 8,7%, Figueres, on s'ha augmentat un 5,1%, i els municipis de la Costa Brava, on l'increment ha estat del 2,3%.
Explica'ns, Carla, aquesta evolució respecte abans de la pandèmia, abans de la crisi immobiliària del 2008. És a dir, aquest informe de la Cambra de Propietat mostra que els preus del lloguer a la demarcació assoleixen un nou rècord que deixa enrere aquells que es van assolir el 2008, que tots tenim com a dins de l'ideari el moment en què l'habitatge era més car, no? Doncs ara ja ho hem deixat enrere, allò.
Aquell any, a Girona, el lloguer mitjà va situar-se en 569 euros, a Figueres en 507, a Olot en 433 i als municipis de la Costa Brava en 592. En comparació amb els preus actuals, doncs, les alces dels lloguers al llarg d'aquests anys han estat notables, sobretot a partir del 2014 i després de l'interval que va suposar la pandèmia de la Covid. Si es posa en relació el preu mitjà del 2008 amb el d'aquest segon trimestre del 2023, en el cas de Girona l'increment ha estat del 35%, a Olot del 21%, a la Costa del 19% i a Figueres del 6%. L'estudi de la Cambra parteix de les dades de les finances que dipositen els llogaters i a partir dels imports també analitza quin és aquell rang de preus en què es mouen més contractes. A Girona, en aquest cas, durant el segon trimestre del 2023, n'hi ha 222 que es troben entre els 600 i els 750 euros i 153 més que es mouen entre els 750 i els 900. A Figueres, el 42% dels contractes es mouen entre els 450 i els 600 euros, un interval que, en el cas d'Olot, representa el 48%. En el cas dels municipis de Costa, un terç dels lloguers que s'han signat es troben entre els 450 i els 600 euros mensuals, mentre que un altre terç en l'interval superior, és a dir, entre els 600 i els 750.
I clar, es dona la situació que hi ha molta gent que no pot pagar el pis, tot i tenir una feina. I és que les comarques gironines han assolit un nou rècord d'ocupació, amb gairebé 500.000 de treballadors durant el tercer trimestre. Per contra, l'atur també ha augmentat lleugerament.
L'última enquesta de població activa recull que, malgrat la inflació i la crisi de preus, les comarques gironines tanquen un tercer trimestre de rècord. Entre el juny i el setembre, la demarcació ha assolit una xifra històrica d'ocupants, en concret 377.600 treballadors. És la xifra més alta de tota la sèrie històrica, que remunta fins a principis del 2008. El sector que lidera el rànquing d'ocupants és el de serveis, que abarca el turisme i comerç, amb 269.000 treballadors. El segueix la indústria, la construcció i l'agrícola, però els dos últims perden ocupants en el tercer trimestre. Però si durant aquest tercer trimestre l'ocupació a Girona assoleix rècords, l'augment d'ocupants no va en consonància amb el descens de l'atur. La xifra de desocupants ha repuntat lleugerament, passant de 8,7% en què havia tancat el juny a situar-se al 9% a finals de setembre.
Anem ara a Sant Feliu, a Platja d'Aro i a Santa Cristina d'Aro. Perquè els tres municipis han impulsat un pla de desenvolupament econòmic i ocupacional conjunt. Els consistoris s'han unit per demanar una subvenció d'uns 30.000 euros a la Generalitat per poder iniciar la redacció d'aquest pla estratègic a finals d'any i poder començar a aplicar-lo a partir del 2024.
La proposta vol afavorir el desenvolupament econòmic i la creació d'una ocupació de qualitat, a més de contribuir a aturar la regressió demogràfica i fomentar un equilibri territorial. Així, la col·laboració vol que polítics i tècnics abordin de manera integral les necessitats i aspiracions de la comunitat local. Això es vol fer optimitzant els recursos disponibles i alineant les polítiques de desenvolupament econòmic i d'ocupació. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, apunta que aquests municipis formen part d'una gran xarxa d'intercanvi i la població té unes demandes molt específiques. A més, destaca que durant la temporada estival el nombre de població creix i això acaba afectant els serveis que es donen a la població. Molts cops, i amb la voluntat d'atendre la població i visitants, es creen programes o ofertes duplicades. Per això, una de les voluntats és crear una planificació més eficient i amb decisions efectives a llarg termini.
El cap a la fi es tracta d'alinear polítiques que permetin un bon desenvolupament econòmic dels nostres territoris, una millora de l'ocupabilitat dels nostres veïns i, òbviament, dotar-nos de més capacitat per poder donar millors serveis a totes aquelles persones que s'apropen a casa nostra al llarg de tot l'any.
L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, a més, destaca la importància de treballar de manera conjunta i deixar l'individualisme a banda.
Recorda que hi ha una gran quantitat de població que es mou entre aquests tres municipis i s'ha de donar resposta al que demana aquesta població.
I amb aquesta visió de deixar de mirar individualment cadascú de nosaltres i compartir allò que és important pels nostres ciutadans, que és el creixement conjunt, és on neix aquesta voluntat de tenir aquest pla estratègic per desenvolupar conjuntament polítiques de formació, incrementar les polítiques que tenim i reforçar-les, les polítiques d'ocupació, evitar duplicitats i fer que entre tots tinguem un creixement econòmic molt més important que no pas que si ho féssim individualment.
Carles Motes destaca que, tot i que es volen començar desenvolupant aquests tres punts amb el pla estratègic, hi ha altres àrees en els tres municipis que han de treballar de manera conjunta. Una d'elles és la mobilitat urbana, ja que moltes persones d'aquests tres municipis es desplacen en aquesta zona, que Motes descriu com a àrea metropolitana. Amb el pla també es podran gestionar possibles situacions adverses, com ara una caiguda del turisme o una crisi econòmica, creant una estratègia per dispersar el risc i buscar solucions mancomunades proporcionant una major estabilitat. L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, destaca que també es podran optimitzar els espais i recursos dels tres municipis. Mentre un municipi pot tenir espais i serveis poc utilitzats, un altre pot tenir mancances en aquest sentit. Josep Xifra ha posat d'exemple l'escola de música o la possibilitat de compartir recursos o optimitzar el sòl. Amb el POM tenen previst crear un espai industrial a Santa Cristina i ja hi ha empreses de Platja d'Aro o Sant Feliu que poden venir a establir-s'hi. Carles Motes recorda que en el cas de Sant Feliu és complicat poder créixer més en l'actual zona industrial i per això fan falta aquestes sinergies amb altres municipis. Recorda també que cada municipi seguirà treballant de manera individual per desenvolupar aquests aspectes, però reconeix que hi haurà un punt on s'hauran de coordinar en diversos àmbits.
A Palafrugell, l'Ajuntament ha instal·lat 6 càmeres noves per controlar abocaments irregulars d'escombraries als contenidors. De moment, amb aquesta eina s'han aixecat 3 actes i s'està treballant per identificar altres infractors. Això se suma a les 5 sancions que ja s'han imposat després que policies de paisà enxampessin persones llançant escombraries on no toca.
Tot plegat ho ha explicat a l'Ajuntament en un comunicat en què també asseguren que s'ha posat més recursos en l'actual contracte d'escombraries per incrementar, a la mesura del possible, la neteja dels carrers i la recollida d'escombraries. Per una banda, s'han incorporat dos operaris de reforç per la neteja viària, concretament per netejar herbes i passar aigua a pressió. Treballaran a jornada completa tota la setmana durant 4 mesos i costarà 28.000 euros. I per altra banda, s'aplica un suport a la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus municipals als caps de setmana i costarà 10.000 euros. Paral·lelament, també es farà un seguiment setmanal de les tasques realitzades per l'empresa de residus. D'aquesta manera, es fa especial incidència en la valoració de l'estat de manteniment dels vehicles i la disponibilitat de personal per fer un seguiment constant i repetit d'aquestes incidències i ordenar la seva correcta prestació si s'escau. S'han obert 8 ordres de servei que inclouen accions de manteniment de la deixalleria, manteniment de vehicles, control de la prestació dels serveis extraordinaris, manteniment de les bufadores o comanda de contenidors. Finalment, cal destacar que les comandes de contenidors que s'havien fet abans de l'estiu s'han lliurat durant la segona setmana d'octubre. Aviat s'aniran substituint els contenidors trencats o complementant àrees on en falten. Al llarg de les pròximes setmanes es distribuirà material divulgatiu amb una campanya que fomenti les bones pràctiques en la recollida de trastos i voluminosos a través de la seva concertació pel telèfon 900 10 08 10, també a través de l'aplicació Palafrugell al mòbil o al web residus.palafrugell.cat. Segons l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, s'està fent un esforç per millorar el servei de recollida i de neteja viària, però al mateix temps també demana un esforç a la ciutadania per tal de fer servir els serveis amb civisme i amb la màxima responsabilitat.
I hem de lamentar la mort del reconegut pintor palamós Albert Roca. Va morir ahir a l'edat de 78 anys. Durant la seva carrera com a artista va col·laborar amb diferents entitats palamosines per crear obres pictòriques, dibuixos i il·lustracions.
El passat mes d'agost, Palamós va retre-li homenatge per la seva trajectòria artística i pedagògica. També per la seva producció, que ha contribuït a escampar el nom de Palamós arreu. Durant l'homenatge es va destacar la generositat del pintor, que sempre ha col·laborat desinteressadament amb entitats palamosines, des d'il·lustrar els cartells de les cantades habaneres, fent donació de les seves obres a projectes destinats a persones amb discapacitats psíquiques a la comarca, o bé fent classes de pintura durant més de 20 anys de forma totalment altruista a l'Associació de la Gent Gran de Palamós. Amb motiu d'aquest homenatge es va inaugurar una exposició de l'obra d'Albert Roca a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal, on es va mostrar un ampli recull de la seva obra. Aquest reconeixement es va complementar amb un vernissatge dedicat a l'obra del pintor palamosí i organitzat per l'Associació Monalici, i l'obertura d'una altra sala d'exposició d'obra d'Albert Roca, en aquest cas a la Galeria d'Art Monalici, que també va poder-se veure durant tot el mes d'agost. El reconegut pintor va morir el dimecres passat a l'edat de 78 anys. La vella del difunt es va fer a partir de les 4 fins a les 8 del vespre a la sala de velles del cementiri de Palamós i a funeral es durà a terme aquest divendres a les 10 hores de l'església de Santa Maria del Mar.
L'Hospital de Palamós ha guanyat el Premi Top 20 de Gestió Hospitalària Global per segon any consecutiu en la categoria d'Hospitals Generals Mitjans. Aquest prestigiós guardó és atorgat per la consultora ICVIA i implica una competició amb un rècord de 180 hospitals de tot l'estat.
Es basa en indicadors objectius de qualitat assistencial, funcionament i eficiència econòmica. És el 7è Premi Top 20 que l'Hospital de Palamós guanya i aquest és el segon consecutiu. A més de l'avaluació general de la gestió hospitalària, es consideren 6 àrees clíniques específiques, com el sistema nerviós, respiratori, cor, cirurgia digestiva, traumatologia, ortopèdia i àrea de la dona. L'acte de lliurament del premi va tenir lloc a Madrid i destaca l'excel·lència continuada de l'Hospital de Palamós en la seva gestió i servei.
I un altre reconeixement, i és que en aquest cas per l'il·lusionista baixempordanès el Mac Chevy, i és que el Club d'Il·lusionistes Professionals ha homenatjat l'il·lusionista que als seus 80 anys continua enriquint el camp de la màgia amb el seu talent.
La celebració va tenir lloc al Gran Museu de Màgia el passat 21 d'octubre, un espai que també va servir com a punt de trobada d'amics i companys de professió. El lliurament de la placa va ser a càrrec del president del club, Alejandro García May, el vicepresident i secretari Pedro Martín Palomino Merino, el tresorer Antonio de los Santos i el mentalista Juan Roldán. L'acte va concloure amb la visita del museu, un espai dedicat al món de la màgia, on hi figuren aparells de màgia de col·leccions privades de l'il·lusionista Chevy i jocs de màgia que han fabricat el club.
De seguida l'entrevista, però abans us hem d'explicar que el president de Rally Clàssics, Àlex Romaní, afirma que és tot un reconeixement que Palamós pugui acollir la FIA Trophy for Historic Regularity Rallies. Afegeix en una entrevista al Supermatí que aquest reconeixement acaba tenint un impacte directe en el nombre de participants, ja que enguany un terç dels participants en aquest esdeveniment que se celebra aquest cap de setmana al Baix Empordà provenen de fora d'Espanya.
Al llarg del cap de setmana hi podrem trobar diverses proves de regularitat que tenen un circuit secret, tal com explica Àlex Romaní. La intenció d'aquesta acció és que tant els equips locals com els estrangers tinguin les mateixes oportunitats. Les proves van començar aquest dijous a les 6 de la tarda.
Sí, hi ha diversos guanyadors de FIA Trophy, hi ha guanyadors de Rally Costa Brava Històric, hi ha gent que fa el Monte Carlo Històric, l'IF de Flandre mateix acaba de tornar del Rally de Portugal on ha guanyat. En fi, hi ha gent molt competitiva i després equips locals molt bons. El Juan Pedro García, hi ha en Mia Joret Maria Vidal, hi ha tot d'equips, en Quini Muntada, molts equips que poden fer-ho molt bé i que són els que tenen les primeres posicions, els primers dorsals de sortida.
Aquestes rutes del Rally Clàssic Costa Brava Històric no suposen cap afectació en el trànsit. En els trams de regularitat només poden assolir una velocitat de 50 km per hora i s'han de respectar les normes de circulació. Perquè el públic es pugui desplaçar al lloc de la competició uns minuts abans, poden saber quin recorregut faran els cotxes. Àlex Romaní reconeix que la participació de 132 equips és tot un reconeixement per l'organització de la prova. La intenció és que els participants gaudeixin del paisatge, la carretera, la gastronomia i els hotels de la zona, apuntava el president de Rally Clàssics. Per això sempre intenten millorar i oferir noves propostes. A més, entre aquests participants hi ha guanyadors d'edicions anteriors i de campionats de la FIA Trophy. I els cotxes que condueixen els participants són ben variats. Hi ha un cotxe que és del 1951 i n'hi ha d'altres de principis dels anys 90 del segle XX. Són cotxes amb molta personalitat i de diferents èpoques, tot un museu vivent de cotxes, apuntava Àlex Romaní.
La Unió Esportiva Cornellà ha decidit canviar la ubicació dels seus propers tres partits com a locals, deixant Palamós per jugar a la ciutat esportiva Dani Jarque de l'Espanyol.
L'Unió Esportiva Cornellà ha pres una decisió sorprenent que afecta els seus propers partits com a locals. En comptes de mantenir-se a Palamós com estava previst, segons un acord amb l'Ajuntament, el club ha optat per traslladar-se temporalment a la ciutat esportiva Dani Jarque, propietat de l'Espanyol, per les pròximes tres jornades. Aquest canvi inusual és una resposta als requisits establerts per la Primera Federació, que requereix l'ús de gespa natural com a superfície de joc, una característica que el Camp de Palamós no ofereix. Aquesta decisió busca també assegurar la presència de nous abonats i seguidors, així com de condicions de llum òptimes per a les transmissions televisives. Cal esmentar que el partit contra el Barça Atlètic es mantindrà a Palamós, ja que el camp compleix amb els requisits de la Federació Espanyola. Un cop disputats aquests tres partits, l'equip del Cornellà tornarà a la seva ubicació tradicional a Palamós.
Hem d'anar també cap a Alemanya, que és el que han fet tres patinadores del Club de Patinatge Artístic de Palafrugell, que han participat en una Copa del Món de Patinatge a la ciutat alemanya de Friburg de Brisòvia. Concretament van competir la primera World Cup Mundial de Figures Obligatòries entre els dies 20 i 22 d'octubre.
Hi va anar Mariona Frigola, Sònia Alzina i Mireia Costes. Les patinadores van competir amb esportistes d'altres països d'arreu, entre ells els Estats Units, Uruguai o Nova Zelanda. Ho explica Marta Perpinyà, presidenta del Club Palafrugellenc.
Tenim la Mariona Frigola, que és campiona d'Espanya, que ja ho va ser l'any passat també, que l'any passat ja va participar a l'Europeu.
Llavors tenim la Sònia Alzina, que és la que va quedar tercera de sènior, i en el seu cas és una de les entrenadores del nostre club, llavors estem superorgullosos d'elles. I llavors tenim la Mireia Costas, que és júnior, va quedar en tercera posició, i que a més ha treballat moltíssim, i bueno, totes tres han treballat moltíssim i molt bé.
Mariona Frigola va quedar novena entre les esportistes europees i Sònia Alzina desena. A la classificació mundial, 22ena i 23ena respectivament. En el cas de la júnior Mireia Costas, a novena posició europea i 21ena mundial. Perpinyà explica que són bons resultats perquè tenen poques hores d'entrenament.
Tinguent en compte el que podem entrenar, les opcions que tenim de pista i d'hores, i que elles, a més, estudien a fora, només poden entrenar un dia a la setmana, que hem tingut les obres al pavelló les últimes dues setmanes abans de la competició, que ha sigut horrorós. Supercontentes.
Sònia Alzina ja hi havia participat en edicions anteriors, però Mireia Costa s'hi estrenava. Alzina explica al Palesport de Rafael Corbí que li agradaria recuperar el nombre de patinadores del club com fa anys.
Està aquest espíritu que hi havia abans, quan jo era petita, que eren moltes patinadores i érem tots una gran família, la veritat.
I Costas destaca que moltes nenes han començat entrenant els últims anys.
Bueno, com tots els esports, doncs se van renovant les generacions i ara doncs ha començat tot un seguit de nenes molt petites també, que esperem que vagin pujant i que doncs, tinguin el mateix que nosaltres.
Un total de 10 patinadores d'arreu de l'estat espanyol va obtenir la plaça a la competició que va organitzar el Club de Patinatge Artístic de Palafrugell. Les classificacions van ser homologades pel Comitè Nacional de Patinatge Artístic de la Reial Federació Espanyola de Patinatge.
I un breu apunt de motor, perquè el jove pilot empordanès de motociclisme Joan Santos, amb 17 anys, disputarà la temporada que ve el Campionat Mundial FIM Junior GP. Això suposa un pas més en la seva evolució i el portarà a participar en proves del Circuit Internacional de Motociclisme.
El pilot de Palamós pertany a l'equip GB Racing, amb el qual disputarà aquest campionat de categoria júnior que pot servir-li de preludi per entrar al Mundial de Moto3.
Continuem fent repàs de l'actualitat de casa nostra. Un esdeveniment importantíssim d'aquest cap de setmana, el Museu del Suro de Palafrugell, Museu del Suro de Catalunya, de fet, a Palafrugell, celebra el seu aniversari número 50 des de la seva creació. Serà demà amb moltíssimes activitats durant tota la tarda i vespre i nit. I per parlar-nos d'aquesta celebració de la història i de la història del museu, ens visita el seu director, en Josep Espadaler. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què, tot a punt o no?
Bueno, encara treballant.
Treballant, no? Heu decidit fer una festa, allò, una festa oberta a la ciutadania per tot tipus d'edat, no?, per celebrar aquest aniversari del museu.
Efectivament. Comença a les 6 de la tarda amb un espectacle de xarxa, organitzat per xarxa i amb què hi col·laborem, que serà la Bòbila, un espectacle de màgia i una castanyada. Després hi ha un acte més formal, a les 7:30, aquí al museu, on hi haurà l'escola de música, hi haurà lectures, hi haurà petites xerradetes, i després hi ha, bueno, un vernissatge i un concert de rock.
Mm-hmm. Tot una mica, imagino, sobretot aquestes xerrades per explicar també la història del museu, perquè, si no m'equivoco, es parlarà de tot el que és el suro i la importància del museu, també.
Sí, per explicar, per fer evident quina ha sigut aquesta història. És una història llarga, hi ha participat molta gent, hi han participat més de 300 persones. Això no es podria haver fet només des de l'administració, entre donants, col·laboradors, becaris, gent de tota mena que s'hi ha vinculat, en diferents moments i per coses diverses, per produir exposicions, etcètera, etcètera. No hauria sigut possible. I, bueno, explicarem una mica tot això, explicarem una mica quines són les característiques del museu ara i cap on creiem que ha d'anar.
Ara, això vull anar. Cap on creiem que ha d'anar? Perquè, si no m'equivoco, a partir del 2024 està prevista la inauguració de la nova exposició permanent, que deies que és un nou museu a partir del 2024.
Sí, és la plataforma a partir de la qual comunicar a partir d'aquest moment. És una plataforma la més potent que haurà tingut mai el museu, tant en número de metres com en la qualitat de les formes de comunicació que hi haurà. i bueno, serà un museu superactual que ens servirà de plataforma per projectar-lo d'una manera que fins ara no s'havia pogut fer. A partir d'aquí hi haurà programes educatius i famílies associats, hi haurà més ciència i més recerca associada, hi haurà més comunicació.
Per tant, quines han de ser aquestes les línies d'actuació del Museu del Suro en la difusió cultural a Palafrugell, però a tot el país també?
Sí, a veure, aquí treballem sempre amb dues mans. El Museu de Palafrugell és l'únic museu que hi ha, el Museu del Suro, i per tant, a més de la feina del Museu del Suro, estem fent també una feina amb el patrimoni local. Sempre hi ha aquesta dualitat. Com a Museu del Suro, el Museu del Suro és un museu nacional, és la secció del museu, la secció del Suro del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Té recollits objectes de la majoria de poblacions industrials sureres. Té recerca al centre de documentació, afecta també tot el tema de la majoria de territoris surers catalans. La projecció, les seves exposicions es deixen en altres municipis surers, etc etc etc. Està muntant la càtedra, l'Ajuntament i el Museu i la Universitat de Girona per fer recerca sobre el món surer català. En fi, sempre juguem amb aquestes dues dimensions.
Si parlem del present també, per tant de la xifra de visitants que passen cada any pel museu, aquest any en quin territori ens movem?
Bueno, aquest any va bé, ens estem recuperant del cop que va representar el Covid. Veurem en com ens acabem, però segurament acabarem amb més de 30.000 visitants.
Això implica que l'estiu és l'època més forta o també és un d'aquells elements de possible desestacionalització, de presència de visitants durant tot l'any?
A veure, nosaltres en aquests moments hem tingut unes limitacions grosses de promoció, per exemple. És a dir, estàvem fent el nou museu,
ja,
amb el museu obert, i dedicant dues persones, dos tècnics, directament a la nova exposició. És a dir, que s'ha fet el que s'ha pogut, no?
Clar.
I sobretot en temes de promoció n'hem anat molt forts aquest estiu. Però ja fa anys que s'està consolidant una tendència que, així com abans a l'estiu hi havia molt de públic estival que et feia créixer molt el públic, ara ja no és així. Ara els mesos de juny, de setembre, octubre, són mesos tan bons com el mes d'agost.
Per tant, suposo que aquesta nova exposició també servirà per agafar embranzida, no?
Sí. És que serà una cosa de veritat espectacular,
Ens ho estàs venent molt bé, jo tinc ganes que això a l'abril o què ho podrem veure?
A l'abril la podreu veure ja tot en marxa. Té molt bona pinta, però hi ha tecnologies de la informació que no havíem tingut mai, interactius, moltes coses que posen en valor la importància del Suro ja d'una vegada. Perquè és un món que va canviar aquest territori. Això s'ha d'entendre i explicar.
Clar, exacte. No només el Suro com a material, que segurament també s'ha d'explicar, sinó la implicació que ha tingut en el passat i que també ha configurat el present de Palafrugell i tota la zona, no?
Sí. El suro és un paisatge, que té la seva dimensió forestal, però que també transforma les viles. I totes les viles sureres normalment han tirat a terra les muralles, han fet barris de creixement a l'època industrial per acollir els treballadors, per muntar les fàbriques, etc. Després han configurat tota una sèrie de serveis que necessitava la societat industrial. Però a més, aquest paisatge urbà, diguem, s'ha transformat també en un paisatge que l'uneix tot, els ports de Sant Feliu, el port de Palamós, les vies de ferrocarril que els articulava cap a l'interior. És a dir, és un tot que explica una mica la forma que té cada una de les ciutats, i hem de recuperar, el museu ha de servir per recuperar els connectors de la gent amb aquest passat. És a dir, aquest passat que l'ha configurat, no? Que
com
molta gent no ho sap.
I com veus ara mateix el present de l'ofici del món surer? Perquè, clar, ens trobem en un moment en què la formació professional està agafant més embranzida, per tant, no sé si seria possible que això, que el suro hi entrés aquí. O ho està fent.
El segle XX, això s'explica en el museu, ha sigut un segle de molts problemes i que al final ha suposat una reducció important del món surer, per causes que ara no te'ls enumero perquè serien excessivament llargues. Però al final és aquest, no? És a dir, com és que a començaments del segle XX Catalunya era una potència mundial i com a finals del segle XX, començaments del XXI, aquest lideratge ja el té assumit des de fa temps Portugal, inclús s'ha incorporat a moltes empreses punteres d'aquí a Catalunya. Hi ha hagut una reducció del negoci surer, tot i que les fàbriques que hi ha tenen una potència tremenda, i a més hi ha hagut un canvi, no?, en la propietat d'algunes d'aquestes fàbriques. És a dir, això per una banda. Per altra banda, hi ha la reivindicació del caràcter ecològic del suro, sí o no, que el suro té unes possibilitats avui dia que no tenia abans. Per exemple, la seva transformació en màquines de control numèric. Tot el que és ecodisseny amb suro és una cosa que pot anar a l'alça. I això sí que val la pena treballar-ho. Sí que val la pena incorporar-ho en les escoles de disseny, amb gent, amb artesans, etcètera, etcètera, perquè actualment amb la maquinària que hi ha, l'únic límit que té el suro és el de la imaginació.
Uh-huh. Doncs passat, present...
Després,
digues, perdona, acaba.
Després hi ha una altra cosa que jo considero important, no? que és aquest ecoturisme, no? També. Uh-huh. Ecoturisme que pot fer anar a veure una pela de suro, però també es pot implicar en temes de gastronomia surera, la cuina del bacallà, de la tripa de bacallà, del pixopalo, dels extraordinaris, de tot això que s'ha de començar a vendre en sèrio, no? Uh-huh. I a vincular, sobretot, el que és el món de la promoció econòmica, també del món, en aquest cas, patrimonial del suro.
Doncs el passat...
Sense manies.
El passat, el present i el futur del suro i del Museu del Suro, que en aquests moments, doncs, un passat important, present important i futur del museu encara més amb la inauguració d'aquest 2024. I tot plegat, doncs, concentrat en aquesta celebració dels 50 anys demà dissabte a partir de les 6 de la tarda, m'has dit?
Sí.
A partir de les 6 de la tarda.
A la Bòbila primer, a la Bòbila Vella i després aquí al museu.
Mm, i a la nit també festa, no? Em sembla que
I a la nit festa, a partir de les 10... Rock and Roll Brothers.
Molt bé. Doncs Pep Espadaler, Josep Espadaler, que és el conservador del Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta celebració i per molts anys, eh?
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Vinga, som-hi, repassem, fem la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. Què espera els equips baixempordanesos aquests dies, des d'avui fins diumenge? Parlant de futbol i del Palamós, que viatja al camp del Cué, visita del Degà a l'estadi de la Unió Atlètica d'Horta. Els barcelonins són actualment els últims classificats de la Lliga Elite, comptabilitzant 4 punts. Els baixempordanesos, per la seva banda, són setens.
L'Àlex Redondo volen aprofitar aquesta setena jornada del campionat per sumar els 3 punts després d'obtenir un empat la setmana passada a casa davant del Figueres. El Palamós és ara setè i es troba a només un punt de les places que donen dret a disputar el play-off d'ascens. Serà, per tant, una bona oportunitat de millorar la seva situació classificatòria. El partit es disputarà el proper diumenge a les 12 del migdia al Municipal d'Horta.
A segona catalana, encara en futbol, aquest cap de setmana es disputa la vuitena jornada. En el grup 1, dissabte, el Palafrugell visita el camp del Farners i el Calonge es desplaça fins al camp de la Vidrarenca. I l'endemà diumenge, el Vallcaire rep la Unió Esportiva La Jonquera i a Torroella es dirimirà el derbi territorial entre l'equip local i l'Atlètic Bisbalenc.
3 punts separen el Farners i el Palafrugell, que s'enfronten demà dissabte al camp dels primers. Els de Santa Coloma de Farners tenen 14 punts i els palafrugellencs 11. També demà, el Calonge visita la Vidrarenca. Els calongins es troben en una magnífica segona plaça a només 3 punts del líder, que és el Joventus Lloret. Per la seva banda, els de Vidreres són setens amb 11 punts. I per diumenge, la jornada comptarà també amb un derbi entre Torroella i Atlètic Bisbalenc. Els de la Bisbal, amb només 2 punts, comparteixen la cua de la classificació amb el Bellcaire, mentre que els de Torroella de Montgrí són onzens amb 9 punts. I també diumenge, el Bellcaire, que com diem es troba penúltim, empatat a 2 punts amb el Bisbalenc, rebrà al seu estadi la Unió Esportiva Jonquera, que és quart i està a només un punt de les places de promoció d'ascens.
Passem a parlar de bàsquet. L'Igualada rep el Bisbal Bàsquet en la cinquena jornada de la Lliga EBA. Els bisbalencs es troben a pocs dies de disputar una de les semifinals de la Lliga Catalana davant del Mollet i visitaran demà dissabte la pista del Montbus Igualada.
El conjunt entrenat per Carles Rofes porta 4 partits guanyats de 4 disputats i comparteix lideratge amb Mollet i Valls. Per la seva banda, els igualadins ocupen la vuitena plaça amb 2 partits guanyats i 2 de perduts. El duel es jugarà demà a 6:45 de la tarda a la pista de l'Igualada.
I en hoquei patins, visita del Club Hoquei Palafrugell a la pista del Taradell. El partit de segona jornada de l'Hoquei Lliga Plata. Els palafrugellencs es desplacen fins a la comarca d'Osona per enfrontar-se al Club Petit Taradell.
En la jornada inaugural de la setmana passada, ambdós conjunts van aconseguir idèntic resultat en els seus respectius partits, un 2-2. Els baixempordanesos ho van fer a casa davant de l'Espanyol, mentre que els osonencs van empatar a la pista de l'Alcobendas. El duel es jugarà demà dissabte a les 6 de la tarda a la pista del Taradell.
Vinga, esports per fer baixar una mica el nyam-nyam d'aquest cap de setmana i de tota aquesta època a Sant Feliu de Guíxols. I és que està en marxa Sant Feliu una de les propostes més exitoses fora de la temporada estival. És el Ganxo Tapes Tardor 2023, que va començar el passat 20 d'octubre i s'allarga fins al 19 de novembre. Per parlar-nos de l'edició d'enguany i fer-nos una mica la boca aigua, ens visita la regidora d'Economia Local, Núria Cutxerero. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va? Ja ha provat alguna de les ganxotapes o no?
Doncs la veritat és que sí, i aneu-hi ràpid perquè són fantàstiques, cada any amb més qualitat.
Per qui no sàpiga com funcionen les ganxotapes, què hi podem trobar?
Doncs les ganxotapes, com bé deies, és una campanya gastronòmica. En aquests moments, doncs, en aquesta edició són 32 bars i restaurants en dos formats. Per una banda, el que és el clàssic, que és la ganxotapa més una beguda per un preu de 3 euros, i per altra banda hi ha 6 restaurants que ofereixen un menú on en aquest cas tenen 6 tapes més la beguda, cadascú doncs, a diferents preus segons el restaurant allà on vagin.
Ens ha dit 32 participants aquest any?
Sí, 32 restaurants i bars participants, sí.
Ja fa uns anys que se celebra aquesta iniciativa i una edició és a la primavera, una altra a la tardor. Com ha evolucionat?
Doncs la veritat és que cada vegada millor. És una campanya que ha anat creixent a poc a poc. Els nostres establiments doncs, se l'han creguda i el que ens agrada sempre recalcar doncs, és que treballen amb aquest producte de proximitat, però també de temporada, que només veien les fotografies del llibret, com deies a l'inici, es fa la boca aigua i et donen ganes d'anar-les a tastar.
Perquè podem dir que és una de les dels grans èxits fora d'allò de la temporada d'estiu a Sant Feliu, un dels grans moments de l'any?
Totalment. Tant l'edició de primavera que portem a terme a l'entorn del mes de maig com l'edició de tardor, podríem dir que són les campanyes gastronòmiques per excel·lència, a banda del peix blau, que té una llarga tradició i està molt arrelada doncs, a la ciutat, però sí que és cert que aquestes són unes campanyes que potser arriben més de tothom i que fa que en moltes ocasions anem en grup, que quedem en grup per anar a tastar aquestes ganxotapes i que a més descobrim alguns restaurants de la nostra ciutat que potser a menjar-hi de manera normal doncs, no hi aniríem.
També hi ha un llibre on els clients poden valorar la ganxotapa. És a partir d'aquí on s'escull la millor ganxotapa? Perquè hi ha un premi també.
Exacte, tenim, podríem dir, dos tipus de premis. Per una banda, el que deies, aquesta millor ganxotapa, totes les persones doncs, que van a tastar les ganxotapes les han de puntuar i se'ls hi posa doncs, un segell i després, entre totes, doncs, s'escull quina és la millor ganxotapa, en aquest cas 2023. I per altra banda, també tenen premi el que en diem els roteros, que són les persones doncs que van tastant totes les grans etapes i que a partir d'haver retestat un mínim de 10, doncs ja entren en el sorteig de diferents premis.
Aquí anem a la ruta, anem a la ruta, perquè aquesta ja us han arribat les primeres valoracions d'aquesta edició de la ruta de les grans etapes, perquè em comenta un ocellet que diumenge passat va fer aquest ocellet la ruta de Ganxo Tapes i ja hi havia llocs on s'havien acabat, vull dir que hi ha bastanta passió per la ruta a Sant Feliu, no?
Sí, totalment. Per començar a saber doncs, qui pot anar guanyant, doncs, això no ho sabem fins al final, es van entregant llibrets poc a poc a l'oficina de turisme i fins al final doncs, no sabem quina és la que ha guanyat. A més, com que n'han de tastar 10 mínim, a vegades doncs, això costa que arribin els primers llibrets. Però sí que us he de dir que això, el que tu comentes, que els nostres bars i restaurants en moltes ocasions doncs, posen un horari per poder servir aquestes enxarapes per també poder atendre doncs, els clients de lo normal que entren al bar o al restaurant, i sí que és cert que en moltes ocasions s'acaben perquè els primers dies, la veritat és que tots ens ho agafem amb moltíssimes ganes.
Per tant, potser, ara que ja ha passat una setmana, potser avui, demà, és un bon dia per acostar-se a Sant Feliu, no? Que potser ja s'ha passat, ja ha baixat una mica la passió. Llibret en mà. On s'aconsegueix el llibret?
Doncs, evidentment, en tots els bars i restaurants participants, en molts establiments de la ciutat, i si no, doncs a l'oficina de turisme us atendrem i us donarem els que necessiteu.
Molt bé. Regidora d'Economia Local, Núria Cutxerero, quin paper tenen esdeveniments com aquests en la difusió de tota l'economia, no només de la gastronòmica, l'economia local de Sant Feliu?
Sobretot dinamitzant uns mesos complicats, no? S'ha passat doncs, un molt bon estiu, una molt bona temporada turística, però sí que sempre parlem d'aquesta tan famosa desestacionalització, i això evidentment no ho soluciona, però sí que posa un granet de sorra en què potser les tardes d'octubre i novembre o els migdies d'octubre i novembre doncs, no tindríem tant afluència de gent, i això ajuda, doncs, evidentment, a que la gent vingui a la nostra ciutat, a passegi i tinguem un bon ambient.
Regidora d'Economia Local, Núria Cutxerero, Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Gràcies, igualment.
I posarem el llacet al Supermatí d'avui parlant d'esports encara i dels equips de la ciutat de Girona, perquè volem repassar què els espera a tots aquests equips durant aquests propers dies. I comencem amb futbol, perquè el Girona disputa un nou partit a casa en plenes fires de Sant Narcís, que arrenquen avui. Els homes entrenats per Mitchell volen seguir amb la impressionant ratxa que els ha dut a ser co-líders de la Lliga juntament amb el Madrid. Els 25 punts aconseguits pels gironins, amb 8 victòries, un empat i una única derrota, exemplifiquen la bona tasca de l'equip. Avui divendres arriba a Montilivi el Celta de Vigo.
Els gallecs són tercers per la cua amb 6 punts i han dut a terme un començament de temporada bastant irregular. Però bé faran els locals de no refiar-se i jugar concentrats. Recordem les dificultats que el Celta li va posar al Barça al seu estadi, on els blaugranes van haver de remuntar de manera gairebé èpica. També és un bon exemple el partit del Girona la setmana passada contra l'Almeria, que és el CUE, i en què l'equip de Montilivi va haver de capgirar un 0-2 en contra. El partit contra el Celta es disputa aquesta nit a les 9 a l'estadi gironí.
El bàsquet Girona vol esvair els dubtes de les últimes jornades. Els gironins, que van protagonitzar un gran inici de temporada amb 3 victòries consecutives, han vist com en les 3 següents han perdut els seus partits. El joc de l'equip ha esdevingut irregular i l'objectiu és revertir aquesta dinàmica el més aviat possible.
Davant també de la lesió de Quino Colom, un dels pilars de l'equip, el club ha decidit incorporar el base nord-americà Corey Davis, que podria debutar ja en aquesta jornada. Els gironins rebran l'UCAM Múrcia, quart classificat i una de les revelacions de la Lliga ACB. De totes maneres, els murcians només sumen una victòria més que els gironins i els de Salvacamps esperen fer valer el factor pista per endur-se el triomf. El partit es jugarà a Fontejau demà dissabte a 6:45 de la tarda.
I l'Uni té una bona oportunitat per estrenar-se en victòria com a visitant. En la cinquena jornada de Lliga, les jugadores entrenades per Laura Antoja visiten la pista del Benvibre, després de vèncer en la jornada intersetmanal de l'Eurocup. Les gironines van guanyar la pista del Piestanque eslovac amb comoditat i ara afronten aquest nou partit de Lliga Femenina a Lleó.
Les gironines han guanyat els dos partits disputats a Fontejau, però en canvi han sucumbit en els dos desplaçaments jugats fins ara. primer a Saragossa i després a Salamanca davant del Perfumeries Avenida. Però cal també tenir en compte que eren dos contrincants del màxim nivell, ja que les saragossanes són ara mateix terceres i el Perfumeries lidera la classificació de la Lliga Femenina. Les lleoneses han perdut els 4 partits disputats fins ara i es troben a la part baixa de la taula classificatòria. Per tant, es presenta un partit on a priori l'Uni pot tenir possibilitats d'emportar-se una victòria convincent i inaugurar l'apartat de partits guanyats a domicili. El duel entre lleoneses i gironines es jugarà demà dissabte al Benvibre Arena a 7:15 de la tarda.
Matí de divendres amb variabilitat al cel i més intervals de núvols. En general s'obriran més clarianes entre migdia i tarda amb una temperatura una mica més baixa que ahir. Matí de dissabte amb ambient més fred, temperatura mínima que pot baixar dels 10 graus a l'interior del Baix Empordà, però el temps assolellat i el vent de garbí a partir de dissabte al migdia mantindran una temperatura relativament elevada la tarda de dissabte, amb màximes de 25 graus. Diumenge, sol i vent de garbí de força moderada, amb algunes ratxes que poden assolir els 50 km per hora.
El Supermatí torna dilluns a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia.